A continuació, escoltaràs un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.
Molt bona tarda. Benvinguts i benvingudes a Postals Antigues, el podcast amb instruccions de Ràdio Ciutat de Tarragona. Cada setmana ens agrada obligar-vos a prendre acció quan escolteu aquest podcast. De fet, el que heu de fer per gaudir d'una experiència radiofònica completa és molt senzill. Entrar a la web de la ràdio i mirar amb atenció les postals que us anem penjant i que il·luminen l'explicació que escoltareu a partir d'ara. Animeu-vos-hi! Veureu com aquestes imatges antigues d'una Tarragona que en molts aspectes ja s'ha transformat no us deixaran indiferents. Per aquells que sigueu més grans, segur que us portaran records i els més joves aprendreu i us sorprendran. Ei, que jo us digui, radiociutatdetarragona.cat/postalsantigues. Fa uns quants dies, el Salvi, que sempre està a la que salta a veure si pot aconseguir nous efectius per ampliar la seva col·lecció de postals, em va comprar una de Tarragona per un preu baixíssim, però que, a l'hora de la veritat, va resultar que tenia un gran valor, si més no simbòlic. De vegades això ja passa. Les postals tenen el revers escrit perquè en algun moment o altre van complir la funció per la qual van ser pensades: enviar comunicacions i records dels llocs que visitem a familiars, amics, coneguts i saludats, perquè vegin en quina ciutat hem estat i que des d'allí ens hem recordat d'ells. Mireu, la postal de la que us parlo no és ben bé una comunicació de record, sinó que la persona que la va comprar per primer cop i va anotar al revers amb una lletra ben clara unes dades importants que d'altra manera potser s'haurien perdut amb el pas del temps. Veureu, a la postal de la que us parlo, que és més o menys dels anys 50-60, s'hi poden veure 7 pescadors del Serrallo, posant per la posteritat davant les seves barques i amb algunes caixes i paneres amb el peix i marisc que van aconseguir en aquella jornada tan lluny de nosaltres. Hi ha un cel ben blau. Les veles estan quietes. Les xarxes i els cordatges estan en calma. I ells, almenys alguns d'ells, fan cara de cansats. El fotògraf Chinchilla va saber captar el moment a la perfecció i Ediciones Arribas Zaragoza va immortalitzar la imatge convertint-la en una postal. Quin és el valor de la postal? Doncs que al darrere algú va apuntar els noms dels pescadors que hi apareixien: Carrasco, el renom del qual era Carrasquet, l'Albert de la Guita, el Pataquet, el Josep Maria Maragato, el Pataquet, el Garrotxero i el Pau de la Guita. Ells, i només ells, són la viva imatge d'un barri, el del Serrallo de Tarragona, que té tanta història com la pròpia ciutat. Perquè, de fet, el Serrallo va créixer de cara al mar i d'esquena a la part alta. Entre la part alta, emmurallada, romana, medieval, jueva i després modernitzada, i la part baixa, deprimida, formada per casetes petites en les que vivien els pescadors arran de mar, no hi havia res. Entre l'una i l'altra no hi havia res. No va ser fins segles després, cap al 18, que l'Ajuntament es va prendre molt seriosament crear un eixample que unís un barri amb l'altre i conformés una ciutat completa que encara tenia espai per créixer més en totes les direccions. Avui, el Serrallo, personificat pels pescadors de la primera postal, és el protagonista del podcast que ens ocupa. al barri del Serrallo de Tarragona, que és la zona construïda arran del mar, una part de la ciutat que ves al mar. Abans i ara, la seva principal activitat econòmica està relacionada amb la pesca i avui dia també amb la restauració i l'oci que porta associat. És en aquest barri on hi ha el pòsit de pescadors, en el qual cada dia es porta a terme la subhasta del peix que les barques han pescat al llarg de la jornada. Per aquesta raó, el barri del Serrallo ofereix una oferta gastronòmica de primer ordre, que combina la saviesa i equilibri de la cuina tradicional dels pescadors, basada en els suquets de peix, en els arrossos, en les diferents variants del romesco, amb altres propostes més agosarades i modernes que solen satisfer, de llarg, els paladars més exigents. El barri s'estén des de l'estació del tren fins al port i encara, avui en dia, conserva un caràcter molt particular i un encant que el diferencien clarament de la resta de barris de la ciutat. La feina dels pescadors és molt dura. Faci fred, calor, una solana que estavella la barca, o que hi hagi una tempesta d'aquelles que fan història, o que hi hagi mal onatge, tant se val. Els pescadors surten a feinejar a diari. Antigament, però, i estic parlant de fa menys d'un segle, la feina dels pescadors era encara més complicada i més inestable, sempre en mans dels elements i de la sort d'aconseguir una bona pesca. A més, aquesta és una feina que avui en diríem multidisciplinar, perquè per poder sortir a la mar com cal, primer calia tenir a punt les barques, els aparells de pesca, de tots, el més important, les xarxes. La segona postal que avui us portem a Radio Ciutat de Tarragona, una de molt antiga, ens mostra uns pescadors del Serrallo reparant i repassant les xarxes de la forma tradicional. És a dir, com s'ha de fer? A mà. No queda altra. De peu dret o asseguts, amb les xarxes a la falda, l'agulla de remendar anava d'un cantó a l'altre refent l'atuell. Tot té la seva tècnica i calia saber-ho fer. No és tan senzill com sembla tot plegat. I a més, com es pot veure, la feina no s'acabava pas quan les barques arribaven a terra. I de tabal, de margens plens d'olivera, de garrofes i arrossal. De fet, quan les barques arribaven a terra, arribava el moment decisiu, el més important i emocionant, descarregar el peix disposat en caixes abans de la subhasta diària. Aquest era el trofeu dels pescadors, el peix acabat de desembarcar. La tercera postal del dia és d'aquelles corals que tant agraden. S'hi pot veure una escena d'allò més romàntica. Observeu com van vestits els pescadors, amb robes senzilles, gorres de tots els caps per a ells i mocadors lligats sota la barbeta per a elles, davantals, criatures, cares de curiositat i d'una certa alegria, perquè el dia que es va fer aquesta fotografia, al vell mig del carrer Sant Pere, amb la plaça Narcís Monturiol al fons, la pesca havia anat prou bé. I tenim cares conegudes en aquesta fotografia? Segurament la gent del barri en sabrà destriar alguna. Nosaltres us n'apuntem només unes quantes. Un dels nens de la dreta és en Jaume Artés Pijuan, de renom Jaume de Malandando. A la dreta, amb gorra i el cap inclinat, és en Martí de la Mariana. El cinquè de l'esquerra, sense gorra i amb una camisa blanca, és el Coix de Pisso. I una de les dones és la Magina. És ben bé que els barris són petits pobles, a la seva manera, en els quals tothom es coneix. Ara bé, els pescadors i gent del barri del Serrallo, juntament amb les seves famílies, també tenien unes estones de descans i fins i tot algun dia lliure en el que les barques quedaven ancorades arran de platja? Doncs sí. A la postal antiga que podeu veure a la web de la ràdio s'hi pot veure un grup familiar força nombrós que gaudeixen del bon temps tarragoní i d'un dia de descans. Les postals antigues tenen... no ho sé... tenen un deix de nostàlgia. Ens mostren persones, fets, llocs que amb el pas dels anys canvien, es transformen o desapareixen. Les feines manuals, l'especialització rudimentària però obstinada, el mestratge heretat d'avis a nets, la tradició que de cap de les maneres s'ha de perdre per deixadesa o falta d'importància en la memòria col·lectiva de la gent. Els paisatges canvien d'un dia a l'altre, però també la necessitat imperiosa de creixement, de prosperitat, de ser més tossuts que el mar i demostrar d'aquesta manera que se li pot guanyar terreny. Al segle XIX i una bona part del XX, el mar fregava les parets de l'església de Sant Pere, que, dedicada al patró dels pescadors, es troba al vell mig del barri del Serrallo. Les barques es deixaven ancorades pràcticament al peu de l'escala del temple perquè el mar arribava fins als mateixos contraforts de Sant Pere. Està clar que els metres que s'ha guanyat al mar han estat tot un triomf pel barri i un signe de prosperitat i de millora tècnica, arquitectònica i urbanística en tots els sentits. La imatge que us hem penjat a la web de la ràdio és una postal editada pel suís Kerkowitz els primers dies de la dècada dels anys 30. En aquells moments, el mur de contenció encara no estava construït i, de fet, no es va alçar fins l'any 1942. Per això, les onades del mar es pateguen contra les escales i els murs de Sant Pere, l'església, per cert, construïda pel prelat Bonet i Sanui l'any 1878. El Salvi i jo tenim uns amics, germans bessons, l'Enric i el Magí, que són serrallencs fins al moll de l'os. Gent de bon humor, una saviesa innata i una altra d'adquirida amb l'experiència del pas dels anys, mai han perdut el seu gust pel bon menjar. Un dia, l'Enric ens explicava que, quan ells eren petits, la seva mare, amb dos trossos de peix i un grapadet de galeres, feia un romesco d'aquells que hauria tirat enrere el més pintat. Perquè el romesco era un tipus de plat propi de pescadors, que té una salsa humil però efectiva que combina amb gairebé tot. El que s'hi posa a dintre guanya 10 vegades el seu valor. El romesco és el plat i la salsa, i són genuïnament serrallencs. I què voleu que us digui? Em sembla personalment una autèntica delícia. Amb tomàquets escalivats, pa torrat, 4 ametlles i 4 avellanes, una mica d'all, un pebrot de romesco, onyora per als més puristes, pebre vermell, una mica d'all i un bon raig d'oli, sal i vinagre, es fa una salsa que és espectacular. No hi poseu menta, per l'amor de Déu, no hi poseu menta. Ataronjada o tirana vermella, coent segons el gust del paladar del consumidor. Mireu, és que se'n fa la boca aigua. En Josep Pau Virgili, més conegut com l'avi Virgili, al seu llibre Llegendes i narracions de Tarragona explica una anècdota romesquera que a continuació us refereixo. Explica l'avi Virgili en el seu llibre. Qui sap l'origen del romesco i el seu nom? És un plat conegut a les nostres terres d'ençà molts anys. Del romesco tarragoní ja en parlava en Pini Soler, el famós escriptor costumista en el segle passat. Però en aquell moment era ben pocs els xefs de cuina que el coneixien. Ruiz i Porta, el nostre oblidat escriptor animat d'aquells moviments culturals tarragonins de finals i principis de segle, ja ens descrivia el famós plat al setmanari El Ferrocarril. Ruiz, amb un grup d'amics, van venir a Tarragona a degustar el romesco a un gran expert en temes culinaris que s'anomenava Ángel Muro. No tan sols li va ser servit el famós plat, sinó que se li va fer degustar també un altre plat ben nostre, unes faves a la brutesca, tot remullat amb un vi del Priorat servit en porró. Muro era expert en cuina i va fer un merescut elogi del nostre romesco i va començar a fer-nos propaganda en els periòdics en els quals col·laborava. Però anem a l'anècdota. Mireu, d'això fa uns 90 anys. A Madrid es celebrava un congrés mundial de periodistes. En aquell acte hi va assistir el periodista tarragoní Modest Dalmau, que els va fer un elogi tan complet del romesco que els informadors estrangers decidiren traslladar-se a Tarragona per tastar-lo, per degustar-lo, amb ajut econòmic dels respectius cònsuls. L'àpat, que es va servir al Serrallo, a base, com a primer plat, de faves ben condimentades i amb bons embotits, i després el romesco. Una de les periodistes que menjava al costat del seu espòs va voler saber els antecedents d'aquella menja saborosa. El senyor Dalmau li explicà que el romesco, per la seva gran fortalesa, de vegades havia influït a les dones dels pescadors perquè tinguessin parts dobles o triples. La periodista, en escoltar això, es va sobresaltar una mica i, adreçant-se al seu espòs, que seguia entusiasmat menjant romesco, li digué: «Panxo, per Déu, no mengis més romesco, després ja et diré el per què». I va provocar el somriure de tots els presents. És clar que en parlar de romesco no podem oblidar el nostre bon amic Alasà, que ha estat el gran propulsor dels concursos romescaires del present segle. Segurament l'avi Virgili, des del seu cel, estaria content de saber que encara avui en dia es celebrin concursos de romesco a Tarragona. En aquells anys, els concursos de romesco es feien al vell mig de la petita rambleta entre el carrer Trafalgar i la Llotja. No eren només trobades o mostres, sinó concursos de romesco, en els que els mestres romescaires i tothom, grans i petits, participaven de bon grat. A la imatge que us presento veureu un instant del primer concurs que es va celebrar. Més tard, en lloc del certamen, es va traslladar uns metres més avall, a la cantonada del davant de la porta principal de la Llotja. El llibret El romesco, d'Antoni Alasà Domingo, que és l'Alasà, el bon amic Alasà que esmenta el iaio Virgili, es fa un elogi del romesco en aquests termes. Diu un Alasà: «Qui és aquest personatge de nom tan ufanós? Doncs només és una salsa. Però una salsa que ens farà inoblidable el Serrallo, pressol no discutit de tan saborós guisat. Salsa educadora de platges assolellades, de tranquil·les aigües, feta per gent marinera i que es transmet de pares i fills el secret de la seva fórmula. El peix ha d'arribar a la cassola bellugant la cua i encendrà el seu rubor característic, el no senzill pebre vermell, sinó l'autèntic pebrot de romesco, fruit del nostre camp conreat amb esment i assecat al sol pels nostres pagesos, coneixedors de la importància que té per la cuina catalana. Cal emprar oli pur de les nostres olives arbequines i ha d'elevar les seves calories una copeta del meravellós most exclusiu del Priorat, a més, una picada d'avellanes torrades i, a tot el dit, unir-se al secret. El secret, allò que és patrimoni familiar i que el pare, gelosament, sols el fill transmet in articulo mortis». El Serrallo de Tarragona s'ha obert al món, s'ha modernitzat i ara per ara és un lloc encantador. És meravellós per visitar, per passejar, per descansar, per gaudir al costat del mar. Però també és cert que en molts aspectes manté l'essència, la gràcia, la sal, i així ha de seguir sent. Avui el Serrallo ha sigut el protagonista de les postals antigues a Ràdio Ciutat de Tarragona i no serà pas el darrer cop que en parlem. Si voleu saber-ne una miqueta més, voleu veure més postals, voleu saber algunes anècdotes tarragonines i saber, sobretot, d'on hem tret la informació que us hem explicat, doncs sapigueu que és del llibre Llegendes i narracions de Tarragona, de Josep Pau Virgili Sant Romà, el del llibre El romesco, d'Antoni Alasà Domingo,
el gran guisat mariner tarragoní i també a Tarragona segle XX a través de les postals Temps era temps de Jaume Benages i Rafael Calle. I les imatges són del fons d'aquests llibres i també de l'arxiu personal de Salvador Guinart. Fins aquí hem arribat amb el programa d'avui. Us hem acompanyat un cop més l'Arnau Curto, moltes gràcies Arnau, i us ha parlat amb molt de gust Roser Pres Roca. Fins a la propera cita, cuideu-vos molt.
Ja de negra nit, buscant eixa bloquet de la tabana, el vent i la pluja va malmenant dies de tardor. Mariner jove, tipat i fort, amb polar negre lligat al coll, el tro de soques perdona vides i adulador. Corre, Lola, posa'm un got de vi i et cantaré una cançó.
I mentre li canta una vedella amb la guitarra...
Has escoltat un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.